Volia donar-li la benvinguda a Antoni Llena, que és difícil de presentar perquè és ben conegut de tots nosaltres, i agrair-li haver acceptat de participar en aquestes microlectures a través de l'exposició Un teatre sense teatre. I diguem que la invitació a Antoni Llena, a part que és bon amic del museu i un artista també dins de la col·lecció del museu, creiem que en el seu treball ha abordat o s'ha relacionat amb aspectes que tenen, que també són comuns en el món del teatre, sobretot en l'àmbit o la idea de la fragilitat o de l'efímer, que en molta de la seva obra ocupa un paper, una noció important. En diversos moments del seu treball ho ha abordat de maneres diferents, però crec que també des del terreny híbrid de la pintura, de l'escultura, de l'objecte, del material, com he dit abans, efímer, delicat o fràgil, la relació amb el temps és fonamental. De tota manera, Antoni Llena ens parlarà més aviat d'una de les obres o d'un dels artistes o d'un dels autors que estan presents en aquesta exposició, que és Samuel Beckett, i tot així que tinguem, o si vols també començar sense micròfon.
Hola, bona tarda. Primer de tot, tinc que dir que sóc cap erudit, o sigui, no sóc un savi, sóc una persona que té una manera particular de mirar les coses, i per tant l'únic que puc transmetre en aquesta trobada així una mica informal en la qual estem és parlar de l'experiència que va representar la trobada d'aquesta obra de Samuel Beckett que veiem aquí a terra. Faig una mica de memòria. Jo quan visito una exposició, recordo el dia de l'opening d'aquesta exposició, van haver-hi dues obres. I el primer de tot, quan jo miro una exposició, no faig com els erudits o com els científics de l'art, que s'entretenen davant dels detalls de les obres, s'hi deixen fascinar i aleshores a través dels detalls comencen a construir moltes vegades, fan puntes de coixí en aquestes obres i fan que aquests detalls els treuen d'un conjunt, els extreuen d'un conjunt que sovint aquests detalls descontextualitzats d'aquest conjunt acaben sent trampes. Jo quan visito una exposició miro les obres de reull, no m'hi fixo gaire i em deixo només com impressionar, deixar una mica impressionar per aquelles obres que d'alguna manera em criden l'atenció o que em xoquen o que en algun moment determinat m'han produït alguna mena de cosa estranya, no? I aleshores quan em vaig a casa meva, deixo aquestes obres, les abandono en el meu subconscient i deixo que aquestes obres vagin fent pòsit, vagin fent camí. I llavors al cap d'un dia em dono compte que aquestes obres se'n van com arrelant, van desenvolupant des del meu interior. No? Recordo que quan vaig veure aquesta exposició el primer dia, primer de tot em queda aclaparat per la feinada que representa muntar una exposició d'aquest tipus, pel cervell que l'ha concebuda i per tant la capacitat intel·lectual de formalitzar-la o fins i tot de conceptualitzar-la. Un queda aclaparat per la feina aquí darrere, de demanar les obres, de saber on són, de localitzar-les, de fer els préstecs, els préstecs, de les assegurances, bueno, això és una feinada tremenda. I, però de fet, doncs quan finalment vaig cap d'un parell o tres de dies, les coses es van sedimentant i hi havia dues peces que em quedaven com un so persistent, i eren la primera peça d'exposició, que és l'enterrament del Dorotí, i després aquesta obra del Samuel Beckett, que es projecte aquí a terra, una obra que jo havia vist, que havia vist projectada sempre a la paret i que vaig trobar d'una intel·ligència extraordinària, perquè pel meu punt de vista feia canviar una mica el sentit de com jo l'havia interpretat el primer cop, el fet de projectar-la damunt del terra. Aleshores, anem cap a allà, si voleu. Aquesta obra no em deixava dormir, no sabia explicar-la ni pretenc explicar-la, no? Però és una obra que... doncs explicaré una mica després aquesta obra. Primer vull fer una altra... Això és com una mica d'excursió, farem unes ziga-zagues, i vull reprendre el tema que havia començat en aquest moment, que és la meva manera de contemplar una exposició, de contemplar una obra. Aquí he fet una petita nota, poden recordar-me, perquè ja no me'n recordo res, però la meva manera de contemplar una exposició, com ja he dit, acostuma a ser una manera oposada a la que fan servir els erudits, que analitzen els detalls de cada obra i en fan una mena de brodats. Deslligats d'un conjunt que els trava un tot, que els sobrepassa, els detalls, però són detalls, acostumen a ser paranys que el contemplador ha de sortejar si no vol entrenyar-se. Jo pego, com he dit, pel cantó contrari. Miro les obres d'art a l'engròs i és que, de fet, i aquest és el tema o el nucli central del que vull parlar després, crec que l'art és una redundància. És a dir, que els artistes tracten sempre de dir unes mateixes coses i que la formulació que cada un d'ells fa d'aquestes obsessions més o menys compartides ve condicionada per la seva biologia particular. Crec, com afirma Coleridge, o que afirmava Coleridge, el poeta anglès, que tots els éssers humans neixen o bé aristotèlics o bé platònics. Els platònics serien els que, en sentit ample, intueixen que les idees són realitats. Els aristotèlics, en canvi, els que entendrien que les idees són, no són sinó generalitzacions. Per aquests últims, doncs, el llenguatge és un sistema de símbols arbitraris, mentre que pels primers es tracta del mapa de l'univers. La dialèctica de la història es pot resumir, doncs, en una qüestió domèstica, en una història de famílies. És per això que quan m'encaro l'obra d'un nou artista procuro imaginar, primer, a quin grup dels dos pertany. Cosa gens fàcil a simple vista. A més, hi ha quelcom que Coleridge no deia i que jo considero també important. I és que hi ha un cert travestisme entre aristotèlics i platònics. I és que si bé, com he dit, hi ha humans que neixen aristotèlics i altres platònics, el serpenteig de la vida fa que en algun moment els aristotèlics esdevinguin platònics i els platònics acabin aristotèlics. La qual cosa ho complica tot una mica més. Què vull dir amb això? Vull dir que hi ha en la història de l'art un fil conductor, un fil que va traspassant el temps, va traspassant la història i que d'alguna manera cada època continua projectant la mateixa veu, parlant la veu de cada moment i del temps. Jo davant d'aquesta obra de Samuel Beckett, aquesta obra d'aquests personatges que de cop i volta amb aquestes caputxetes van donant voltes per aquest espai tancat, damunt d'aquest quadrat que projectat a terra sembla un desaigua, forat d'una higuera, on hi ha un forat al mig, i aquests personatges van com rates, com petites rates, vestides de, amb una textura sedosa, amb una textura com fins i tot sofisticada, amb unes ombres que d'alguna manera els fan com córrer una miqueta més, i aquests personatges aquí que de cop i volta desapareixen, de cop i volta es fonen per la foscor dels laterals, amb aquest forat persistent al mig, aquest forat que no sabem mai si és un ull, quan surto, quan estava a la paret, quan estava posat així en verticalitat a la paret, podia semblar perfectament l'ull o el forat d'algú que des de darrere ens espia, i no sabem mai qui és. Pot ser l'ull d'Esperant Godot, no ho sabem. I en canvi aquí agafa una dimensió nova, que és un forat quasi de plat de dutxa. I això, aquesta obra se'm va revelar. Ja sé que això que diria és una absurditat, és una tonteria, però com que estem parlant de teatre sense teatre, vaig veure aquest fil conductor, que pot anar des de Diògenes al barroc a Beckett, em va fer veure aquesta obra com si fos un autosuplemental del Calderón. Una cosa que no sé per què, no podia explicar-ho ni sabia com explicar-ho. D'aquí que no puc deixar de pensar que aquesta obra, o que Samuel Beckett, amb els seus silencis, amb la seva falta de retòrica, no deixa de ser un artista barroc. És un artista, parlant d'aquesta obra, és un artista del barroc. Hi ha un estudiós molt important de Samuel Beckett que diu una cosa que diu, a veure si ho trobo, un segon. Bueno, un estudiós molt important que diu que Beckett no és barroc perquè és un artista neutre. O sigui, és un artista que manté sempre una gran neutralitat. De fet, hi ha una frase fantàstica, que és veritat, el seu color preferit era el gris. El gris és un color que es troba sempre entre el blanc i el negre. Hi ha una frase d'ell que m'agrada moltíssim, que diu, ve a dir més o menys així, diu, dels dos lladres que vinen al costat de la creu, que està al costat de Jesús Crist de la creu, diu, no us preocupeu, que un d'ells es va salvar, però cuidado, no us confieu, que un altre es va condemnar. Sempre manté les coses a aquest punt d'extrema neutralitat. No? Quan vaig veure aquesta obra també, i sobretot en el context d'aquesta exposició de teatre sense teatre, no vaig poder deixar de pensar en Murphy, aquesta obra primerenca de Samuel Beckett, aquesta obra de teatre, no sé si heu llegit mai, que és una meravella, i que m'agradaria llegir-vos un trosset petitíssim d'aquesta obra que fa així. Sembla que sembla una rata d'aquesta de Samuel Beckett, també, un hàmster d'aquests, que són com hàmsters. Ara, perquè abans he vist la pel·lícula en blanc i negre, i eren com hàmsters, però que tenen la dimensió de rates de claveguera, és una cosa raríssima, és una cosa fantàstica. Un segon, que busco aquesta diu. Murphy, aquest personatge, fa una mena de testament. Demana, fa un testament i diu, llegeixo tal qual explica, està escrit al llibre, està escrit al llibre, diu, el meu cos, la meva ment i la meva ànima, fixeu-vos quina meravella, cos, ment i ànima. Què vol dir cos i ment? Ànima? L'ànima és, què vol dir aquí? La emotivitat? No sé, perdoneu-me que això... Això no m'ha recordat de... Doncs, diu, el meu cos, la meva ment i la meva ànima, desitjo que es cremin. Quan mori, que es cremin. I es col·loquin en una papelina. I es traslladin tot seguit a l'Abbey Theatre, a Lower Abbey Street, a Dublín. Quan jo mori, se'm cremi, se'm posi dintre una paperina i que les meves restes es portin al teatre, aquest teatre de Dublín. Que sense perdre temps es portin a dins d'aquell lloc que el benvolgut Lord Chesterfield anomenava l'estança imprescindible, al lavabo, al vàter. Diu, on el meu cos, la meva ment, la meva ànima, han passat els seus dies més feliços. Aquest vàter està a la dreta, tot baixant a la platea, i desitjo que se'ls tiri la cadena al damunt, si és possible, durant la representació d'una obra, i que tot s'executi sense cap cerimònia ni demostració de tristesa. Les cendres, però, de Murphy acaben d'una altra manera. Cooper, que és el que, la persona que està encomanada de portar a terme aquesta última voluntat de Murphy, una vegada estan cremats, s'agafa les cendres, aquesta paperina, se la fica a la butxaca i se'n va a complir la darrera voluntat de Murphy. Però mentre va cap al teatre, a l'Abbey Theatre, per complir aquesta última voluntat de pujar en aquesta estança on la seva ànima, el seu cos, la seva ment han sigut feliç, mentre va cap a aquesta estança, al teatre, estem parlant de teatre sense teatre, ni estem aquí, al teatre, fa una cervesa amb un pub. I mentre està fent la cervesa amb un pub, entra en discussió amb un i altre, i no sé què, i llavors aquest home, emprenyat, es treu les cendres de la butxaca, les fot a la cara d'algú, diu, i abans que diu, perquè per més seguretat, havia col·locat abans aquell vespre. I de cop i volta, enrabiat, llença el paquet a un home que l'havia ofès en extrem. Va rebotar, el paquet va rebotar, es va rebentar, de la paret va anar a parar a terra, on de seguida es va convertir en l'objectiu de dribblings, passades, aturades, xuts, cops de puny, cops de cap i fins i tot algun comentari, algun de reconeixement extret del Codi d'Urbanitat. Sí, aquelles cendres van acabar. Diu, a l'hora de tancar, el cos, la ment, l'ànima, m'agrada molt aquesta distinció, el cos, la ment, l'ànima, de Murphy, havia quedat disseminat generosament per tot el terra de la sala. I abans que un altre dia de primavera, magnífic, abans que un altre dia de primavera, tingués temps de llustre ja, cos, la ment, l'ànima, ja havien escombrat el paviment i s'havien emportat tota la... I és molt maco, diu, sí, mira, amb les escopinades, els vòmits, no sé què, se'n va el cos, la ment i la ment. És fantàstic, perquè aquesta neutralitat que jo parlava del Beckett, en el testament que fa, que sigui cremat i que sigui tirat a les seves cendres siguin tirades pel forat del vàter i que sigui la cadena, hi ha una voluntat, en el fons, quasi heroica, una voluntat de magnificar, una cosa encara que sigui per fer veure que no. Però en canvi la vida el que fa és que això que no havia previst, que les seves cendres acabin finalment amb les serradures del terra del bar, on hi ha les borilles, les escopinades, els vòmits i tot això. Però diu abans que el dia tingués temps de llustrejar, és una meravella. I per tant aquesta neutralitat del Beckett, que la trobo magnífica, aquesta neutralitat que, segons quins autors, li neguen la capacitat barroca, perquè diuen no, és un artista neutral i per tant el barroc era l'excés. Jo crec que s'ha equivocat, perquè el barroc, precisament, de tota la història de l'art, és un dels moments de la història on hi ha més neutralitat. O sigui, només cal que pensem, per exemple, en Caravaggio, on les llums i les ombres mantenen sempre un pols. No hi ha una predominància mai de llum i ombra, mantenen sempre una tensió. O en aquests mateixos bodegons magnífics que fa el Caravaggio, on hi ha les pomes extraordinàries, amb les fulles aquestes, en un moment de plenitud, amb aquesta mena d'exuberància, però que quan les mirem en detall, les pomes estan cucades, estan començant a cucar, les fulles comencen i aquesta cosa que sempre és un punt de neutralitat, un punt de... O fins i tot en aquests quadres, per exemple, del Caravaggio, on estic pensant en aquest moment en la flagel·lació de Crist, que és un quadre magnífic, on veiem Jesús flagel·lat en aquell moment, i en canvi veiem que té el mugró amb una excitació sexual extraordinària, on plaer i dolor es troben sempre al mateix punt. Aquesta neutralitat, el barroc l'expressa de manera extrema, que considero jo que el Samuel Beckett, que forma part d'aquest fil conductor que va des de Diògenes, que va des del barroc, que arriba als nostres dies, amb aquesta mena de veu persistent, a través de la neutralitat, desdramatitzant realment la realitat, però desdramatitzant d'una manera quasi hermètica, perquè no ens permeti ni fins i tot poder-nos entretenir, continua sent de la família, aquesta família dels aristotèlics i platònics. Jo crec que sempre això sí que està molt mal vist, sí que estic dient una heretgia, sí que estic dient una cosa que no està, que els estudiosos o els historiadors em tallarien el coll, però jo estic completament convençut que és així. Un altre exemple, recent, del nostre segle, Picasso i Duchamp, per exemple, no? Poden semblar dos artistes antagònics, però tots dos estan preocupats per la realitat, per dir la mateixa realitat. I la diuen des d'un punt de vista biològic diferent. El Picasso, per exemple, aquesta voluntat de poder explicar la realitat, que sap que la realitat no es pot explicar mai, però que aquest intent de poder explicar la realitat en 360 graus i que el porta doncs, a suggerir el cubisme amb aquesta mena de complexitat, no? I que finalment no vol mai teoritzar sobre el cubisme, serà el grup de Putó que està passant la vida amb un cul de sac intentant de saber què és el cubisme, investigant, intel·lectualitzant el cubisme, i ell, en canvi, al mateix moment que està fent Els tres músics, és una obra extraordinària de cubisme sintètic, fa Les tres dones de la font, de tres personatges de pintura figurativa i de licències clàssiques, perquè en realitat la busca de la realitat no és sols la realitat que tenim al davant, sinó la realitat que també s'imposa des de la memòria, s'imposa des de la cultura, s'imposa, etc. I el mateix Duchamp, per exemple, que pot semblar que fa coses completament oposades i que per tant no vol saber res amb aquesta tradició pictòrica de Picasso, però amb aquells jocs de paraules tipus calembús, aquells que fa, que són frases que no diuen res, però que just perquè no diuen res, però xoquen unes paraules amb les altres, tracta de que explicar que aquestes paraules diguin més la vida que no pas aquell que vol descriure la vida d'una doncs, manera lineal o d'una manera figurativa. Allò que explicava o que diu el Rilke, que l'artista busca dir... No, l'artista tracta de... No tracta de retratar la vida, en reprodueix el procés. I precisament amb aquesta reproducció del procés, que és allà on es troben sempre tots els artistes, hi ha un fil conductor que fa que uns, des de l'òptica del platonisme, o els altres des de l'òptica de l'estructuralisme, vagin trenant aquestes dobles famílies que aparentment sembla que són molt oposades, però que a la llarga doncs, són la dialèctica que permet que les coses del món funcionin, perquè el món només funciona com a dialèctica. Aquesta obra m'ha impressionat moltíssim, suposo que, no sé, m'he divagat moltíssim, però la divagació ha sigut provocada per la estranyesa, per l'emoció que em va produir aquesta obra, perquè sempre tinc al cap saber què hi ha darrere aquest forat, que aquest forat és el que preocupa sempre a l'artista. I no sé, he anat per les branques, he fet l'obra, però si vosaltres voleu preguntar-me alguna cosa, estic a la vostra disposició. Ja m'havia disfressat així, eh? Es podrien posar unes mantos d'aquests a córrer per aquí al museu una estona, seria meravellós. Sí.
Sant Toni, a mi la forma quadrada de la superfície il·luminada m'ha recordat una ring de boxa.
I també, sí.
Però certament també el que tu deies de l'assimilació entre o la semblança dels personatges amb els ratolins és molt evident. Però sobretot la relació que estableixen amb els seus moviments en un espai que està definit per la llum, però aparentment no està tancat per un element físic, el converteix aquesta dansa absurda i aquesta relació entre ells encara en més estranya. Què penses? Tu has parlat del que hi ha en el forat del mig, però tu has pensat el que hi ha a fora de la llum?
El que més m'agrada el que hi ha fora de la llum és que de cop i volta aquests personatges desapareixen, tornen a entrar, desapareixen. Vull dir, és una mica la vida, però no se desapareixen per lloc que haurien de desaparèixer per lògica pura, que és pel forat. El forat continua impertinent, continua cabron aquí, sense explicar, i canvi aquests personatges apareixen, i a més són uns personatges que van com que tenen com radars, no topen mai, no, estan sempre carregats de... a punt. I les ombres, jo trobo que les ombres són importantíssimes aquí. Aquestes ombres són com uns bunyols que van configurant una ruta, però una ruta que tendeix sempre a la desaparició. Que els porta, no sé, a mi... I aquesta cosa també que van sempre per les vores o que van, i no topen mai, són com, no sé, és una peça que m'ha deixat... I després recordo que la peça que em va impressionar moltíssim també va ser l'enterrament del Dorotí, que és una mica això també, és l'espectacle de la mort, i l'espectacle de la mort i la significació d'aquest personatge que mor amb carisma, gran carisma, i en canvi vas veient tot el rato la gent que està pendent de la càmera més que del que està pensant en l'enterrament. Això és magnífic, va ser també aquesta neutralitat que crec que l'obra del següent Beckett té. I que, bueno, no sé si és parlar per parlar.
Jo volia preguntar una cosa. Jo he vingut una miqueta despistat per una raó, perquè jo em pensava que et podria preguntar, que no t'ho preguntaré, però dic, què opinava sobre l'exposició, però veig que l'encàrrec que t'han fet és comentar una obra, no? No et preguntaré això, no sé què vulguis dir, però avui has publicat un article a l'Avui, que no sé si he acabat d'entendre, perquè m'he llegit amb molt d'interès, i que em sembla que sí que una miqueta parla d'aquestes coses, perquè, no sé, si voldries parlar una miqueta d'aquest article d'avui, ja sé que us surti una miqueta...
Bueno, l'article d'avui és el mateix que estic dient, o sigui, jo cadascú tenim unes obsessions, jo tinc aquesta obsessió d'aquest fil conductor de l'art que, en el fons, va travessant parets, va travessant muntanyes, va travessant... però que és, forma part d'aquesta dialèctica d'entendre la realitat. i que a vegades possiblement possiblement hi ha un conflicte entre l'estudiós d'art i el que practica l'art per intuïció, que és que l'estudiós d'art es fixa excessivament en els detalls, en les petites coses, i en canvi l'artista sap o llegeix o procura llegir més les obres com a coses que reconeix com algo que no sap ben bé com, però que sap que allò és forma part d'una continuïtat, eh? I és difícil de veure, perquè clar, precisament cada època tot es vesteix diferent. Nosaltres mateixos ara anem d'una manera, a l'època del rococó anàvem d'una altra, però jo crec que la pregunta continua sent sempre la mateixa, és aquest forat d'aquí, eh? I això és el que d'alguna manera marca la, no sé, la via, eh? Aquesta exposició em sembla magnífica, i em sembla magnífica fins i tot aquestes intervencions que els grans directors de museu o les grans persones que saben conceptualitzar aquestes exposicions, és fantàstic, perquè de les obres en saben establir relacions amb les del costat que fan que aquestes obres agafin noves lectures, noves dimensions. Això és una feina perillosíssima, perquè pot ser que camins falsos, no? Però normalment quan no és retòric, quan això està fet des d'un cert instint o un gran coneixement general de la història de l'art o de la... aquestes coses no passen mai, al contrari, són exposicions que enriqueixen les obres, les projecten, els hi obren noves finestres, noves perspectives, i aquesta exposició ho fa. És una exposició magnífica, del punt de vista. Magnífica. El que passa és que, ja dic, després d'haver fet el recorregut, no sé per què, a cap dos o tres dies, tenia el cap, és com quan a vegades vas a veure una pel·lícula que no saps si t'agrada o res, però a cap dos dies aquesta pel·lícula continua fent forat i et va inquietant, et va... I dius, bueno, aquesta pel·lícula tampoc, la història, tampoc és una història tan espectacular. El que passa és que la manera com està formalitzada, el punt que té de justesa, és la que fa que aquesta pel·lícula arribi un moment que es converteixi en una pel·lícula important per l'espectador que ha sigut ferit per aquesta cosa estranya que no sap ben bé què és ni com. Normalment sempre són coses molt primes, eh? No són coses molt clares, són coses petites. I aquests fantasmets, què fan aquests fantasmets? Ara en blanc i negre són magnífics. Què fan aquests fantasmets? Però és una tonteria. Però aquests fantasmets acaben agafant una presència i una cosa que... no sé. I no sé què més volia dir. Em sembla que ja ho he dit tot. Hi ha una peça d'allà que m'agrada moltíssim, aquesta sala on hi ha el Gilbert and George i el Broders i la peça aquella que ara no recordo el nom de l'artista, que també té un focus meravellosa. No sé per què aquella obra la lligo amb aquesta, saps? Aquell mateix projector damunt del terra, sense, per mi també, no sé, són petites liaisons que un estableix en una exposició i que potser són petites coses, però que a mi personalment doncs m'han frapat. Digue'm.
Es una opinión nada más. Sí. O sea, usted decía que le parece que Samuel Beckett es barroco. Es una opinión suya.
Sí.
Yo sí, no sé ni por qué hago esta observación, sí, porque son opiniones nada más. Sí. Yo simplemente soy un aficionadillo al arte. O sea, paso tiempo mío pues leyendo en casa, yendo a exposiciones, chumadillas así. Y bueno, yo considero que realmente en la historia del arte que yo he leído, que es muy poca, muy corta, hay autores que realmente son siempre modernos. No me voy a poner a decir nombres, porque eso son apreciaciones mías, pero realmente que son siempre modernos. Podría decir algunos, sí, por ejemplo, para mí, Pollock, por ejemplo, Otto Dix, por ejemplo, Goya, por ejemplo, Caravaggio, que decía usted, son tíos que son siempre actuales. No sé por qué digo esto, no tengo por qué discutir su observación de que para usted, de que es barroco, ni mucho menos, para mí es contemporáneo, lo será, sí. Siempre contemporáneo.
Todo el arte siempre es contemporáneo, el arte, cuando diem algo que es arte, siempre es contemporáneo. Cada época, cada uno se lo puede leer, habla todas las épocas, todos los tiempos, ¿no? Este mismo mujer de aquí, del barroco, dice la neutralidad. Sin neutralidad, bueno, alguien más neutral que Velázquez en la historia de la pintura, y no sé por qué este agujero aquí también me recuerda al espejo del final de las Meninas, esta especie de ironía que funde todo. O sea, el barroco nació en el momento en que nacen los grandes estados, y los estados lo utilizan, se visten, se ponen, cogen para hacer miedo a los otros estados, se cogen esta especie de arrogancia, de parafernalia. Entonces todos los artistas, los grandes artistas, lo que hacen de alguna manera es poner o ironizar sobre esta especie de carcasa que ponen. Y Velázquez lo hace perfectamente. O sea, cuando Velázquez, el rey y la reina, le piden que lo retrate, retrata el vacío. Es la manera más clara de poner en evidencia el poder. Es un poco lo que veo también en esta especie. O sea, aquí ya podemos hacer filigranas, ¿no? Pero lo que quiero decir que no sé por qué esta obra considero, o Samuel Beckett en concreto, que siendo un artista de hoy, siendo un artista de la época más existencial del siglo XX, etc., no hay que separarlo de este hilo, este hilo que va desde Diógenes pasando por el barroco. Es la manera de proyectar una mirada sobre la sociedad, pero una manera de la sociedad irónica y muy cáustica, ¿eh? Y yo creo que esto es lo que está bien, me parece, no sé.
Aquesta de Samuel Beckett, ell la va pensar, perquè aquesta és filmada així, en vertical.
Sí, és projectada, és una obra que es va fer per la televisió, no?
Sí.
Va fer per la televisió, sí. I tant, va fer projectada. I això és molt genial, que el museu de cap i volta se salti la tonera, la norma aquesta, la projecti així. Es va fer una dimensió completament nova, que és el que està bé, és el que és maco.
A Caixa Fòrum jo l'he vist aquesta amb un monitor a terra,
sí.
Em sembla. No era sobre terra, però amb un monitor que també donava aquesta perspectiva sanitària.
Projectada amb una aret.
I després aquesta obra està pensada només per estar així o està pensada per estar representada?
Que jo sàpiga, és una obra cinematogràfica. La coneixem com una obra
cinematogràfica. Mm-hmm. Dels hàmsters, que també, de seguida que ho vaig veure, vaig dir, mira, hàmsters, no? Mm-hmm. Però, que us suggereixen, no? Però no és potser perquè ho veiem així a terra? És a dir, pensaríem el mateix si ho veiéssim a la tele, doncs com es va fer inicialment? Ho dic perquè aquí hi ha una miqueta la mà creadora.
És perquè queda la caixa picada, sí. I queda el tamany hàmster directament, no?
No, el que passa és que a mi el forat aquí m'agafa una... aquest forat de higuera que sembla que ho tingui que xuclar tot, i cada cop i volta és escèptic, eh? no xucla res, perquè el que xucla aquests personatges és la foscor del voltant, i aquí darrere hi ha alguna cosa, no sé què és, eh? És una cosa que bueno, em posa els nervis.
Quins motius han portat a presentar-la així aquí? Terra?
Sí. No és la primera vegada que es presenta així, però sí pel fet de que precisament la vista de sanital aporta una dimensió que connecta aquesta obra amb el treball d'altres artistes o de coreògrafs i artistes, sobretot l'obra de Bruce Nauman, que és un artista que reconeix de manera molt evident i molt explícita la influència de l'obra de Samuel Beckett en el seu treball i del qual s'han reunit aquí també algunes de les seves obres. Dic que també té un sentit lògic, si voleu dir-li així, i un altre sentit també d'una certa escenografia de l'exposició. També crec que el terra es converteix també en un escenari.
Sí, sí, sí.
Veieu que la llum defineix aquest quadrilàter, sí, sí, sí. I finalment que la projecció també defineix la superfície de l'obra.
Hi ha una obra del Bruce Nauman que també hi ha unes rates, no?
Sí,
exacte. És impressionant.
Estaven presentades en paral·lel.
Sí,
sí.
Si teniu alguna altra pregunta o comentari...
Jo l'únic comentari és que a mi em dóna la sensació que és el tema obsessió ha sortit i crec que és obsessiu realment i a més encara que estiguis dient coses interessants malgrat tot vas mirant així. Però per mi és com una alegoria de la vida, no? Que tot que tothom es va fent el seu camí, però curiosament tot el quadrilàter aquest dona un matís que per tant dona la sensació que no és de només una vegada, sinó que aquí les línies del terra és que s'estan marcant tota l'estona, vull dir, per tant és tota la humanitat que entra i surt i que en realitat sempre hi és, no? No sé, si és una
Bueno, ara, hi ha una cosa del Samuel Beckett que trobo que és magnífic, que és que té un sentit plàstic extraordinari. És a dir, normalment la gent de la literatura, els literats, tenen unes mancances de sentit plàstic molt grans, cosa que el Samuel Beckett és fantàstic, té una plasticitat, tot el que fa és una plasticitat extraordinària.
I un ritme, no?, de temps. Un ritme de temps, és que és massa. Sí.
Avui he llegit una cosa que m'ha fet molta gràcia, que per això que els artistes es reconeixen entre ells, encara que estiguin fent coses molt diverses, quan sabeu que Peggy Guggenheim, va ser aquesta gran col·leccionista d'obres d'art, que mirava de comprar un quadre cada dia, i ja m'explica que no sabia distingir un ou d'una castanya, o sigui, no sabia distingir. Sobretot en coses modernes, s'havia dit. I sort, va ser molt intel·ligent i va tenir gent que la va educar molt bé i va aprendre molt ràpidament, no? I aleshores, l'any 47, em sembla que era, explica que Mondrian va quedar embadalit davant d'una obra d'Apolo, una obra primerenca d'Apolo. I la Peggy Guggenheim diu, però aquesta meta agrada? I diu, aquesta és una meravella, això. I però si això no té res que veure amb el que tu fas, si no... I diu, és que el que jo penso que faci té res que veure. Que és una meravella. Que és una manera de dir que els artistes saben reconèixer, fins i tot amb coses, perquè més antagònica no podia ser l'obra del Pollock i l'obra del Mondrian. I tanmateix va quedar fascinat reconeixent que allà hi havia l'obra d'un gran poeta, d'un gran artista, no? Això és el que intentava explicar. Aquestes famílies, aquest reconeixement que fan els artistes sempre entre ells, malgrat que aparentment sembli que siguin antagònics, que un és més modern que l'altre, que un és més avançat que l'altre, però en realitat no té res a veure amb això, perquè les coses són quan o sigui, l'aigua esdevé vapor quan arriba als 100 graus. I l'aire igual, l'aire esdevé art quan hi ha un punt d'intensitat tan exacte que allò ja no és una cosa sinó que és una altra cosa. I això és el que els artistes saben reconèixer en aquesta mena de cosa moltes vegades que els historiadors estan tan preocupats per classificar, que es perden aquesta dimensió que els artistes han de reconèixer precisament perquè formen part del mateix fil conductor. El que passa és que cadascú es posa o expressa segons la naturalesa. Aquesta naturalesa, fent una síntesi molt extrema, i partint de la idea de Coleridge, que diu que el món sempre es pot definir entre existents i problemes. I res més.
Moltes gràcies, Toni, i és un plaer sentir-te, i només agrair-te que ens recordis el bo que és sentir els artistes que parlen de les obres d'altres artistes amb la teva intel·ligència. Moltes gràcies a vosaltres.
Volia dir una cosa abans d'acabar. Em sembla que s'està muntant la col·lecció del MAC, de la col·lecció, i se m'ha demanat una peça. És una peça que jo vaig dir, trobem un viatge d'hivern, que es veurà un fragment, no sé si es veurà, o si la col·locaran, no ho sé, però és una peça que és un fragment, i que jo tenia molt present aquesta peça al moment de fer-la, perquè és com uns diorames, teatre sense teatre, uns diorames, que un porta l'altre, un borra l'anterior i es projecta en el... I tots aquests diorames que es van ficant uns dintre l'altre i dintre l'altre, tenen un leitmotiv, podríem dir aristotèlics i platònics, que amb uns hi ha una cosa que és com un fantasma, i l'altra hi ha una cosa que remotament recorda un dolmen. A mi que és això, la realitat, la dialèctica entre realitat i fantasia. La realitat, com diu Aristòtil, la realitat, aquell que contempla sempre contempla un fantasma, perquè la realitat no és el que veiem i el que no veiem. És moltes més coses. La realitat no és... Els realistes estan sempre preocupats per el realisme. No, la realitat és una cosa que estem travessats per neutrins constantment, i són ratxos que no es veien i ens travessen. En canvi, la fantasia és el dolmen. El dolmen és la fantasia de perviure, la immortalitat, les ganes de... que això és una fantasia total, perquè res és immortal. I una mica és una peça que d'alguna manera jo, quan l'estava fent, tenia al cap la referència de Samuel Beckett. Formalitzat d'una altra manera, a la meva manera, doncs, que jo necessito per fer coses, no sóc un intel·lectual, sinó sóc una persona que m'agrada tocar les coses, necessito tocar-les, i per tant, des d'aquest punt de sensibilitat dels dits, tractava d'expressar-me, que és la meva pròpia naturalesa, expressar la mateixa obsessió de Samuel Beckett amb aquest forat. I sobretot això, realitat i fantasia, que són fantasma, la realitat, i fantasia, que és el dolmen, que és la faena de ser immortals, quan en realitat no podem ser de cap de les maneres. Molt bé, moltes gràcies i fem una bona tarda.